Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per primera vegada a la història, Catalunya baixa els impostos, però continuem sent la comunitat que més impostos paguem i els que suportem una major pressió fiscal. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i avui el govern de la Generalitat ha donat llum verda a un paquet fiscal que inclou la rebaixa de l'IRPF a les rendes de menys de 33.000 euros. La mesura, segons ha explicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, vol afavorir els joves i els col·lectius més vulnerables. Amb aquesta aprovació, ha remarcat Romero, Catalunya deixa de ser la comunitat on les rendes baixes paguen més IRPF i queda equiparada amb altres autonomies. El govern, doncs, tot i no tenir pressupostos, mou fitxa i posa en marxa un ampli paquet fiscal amb vivenda i rebaixes fiscals com a gran reclam, segons ha explicat aquest matí la consellera portaveu Sílvia Paneque. Les explicacions de la consellera Paneque les ha escoltat el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. I a falta d'aquest pressupost, el govern de la Generalitat opta pel suplement de crèdit per injectar diners a l'acció de govern. El primer suplement en de crèdit té un valor de 2.168 milions d'euros que són procedents dels ingressos de més obtinguts l'any passat. L'objectiu de l'executiu de Salvador Illa és fer un segon suplement de crèdit per arribar a un total amb de 4.000 milions d'euros aquest any. I com tu molt bé has explicat a Carles, avui l'executiu ha aprovat tres decrets que necessitaran la seva tramitació parlamentària. La proposta de l'IRPF consisteix en la rebaixa del tipus de l'escala autonòmica del primer tram de la tributació del 10,5% actual a un 9,5 en les rendes inferiors a 33.000 euros. Segons Sílvia Paneque, la portavó del govern, beneficiarà un 63% dels actuals contribuents a Catalunya i enmarca aquesta proposta en una millor distribució fiscal per l'actual creixement que viu la comunitat.
D'aquestes mesures, específicament la rebaixa d'un punt en l'IRPF en el tram més baix, doncs pugui haver-hi reversió del creixement que està tinguent Catalunya en aquests moments cap a les classes que més ho necessiten, les famílies que més ho necessiten.
I és que el govern també proposa ampliar les deduccions per lloguer a les persones més joves amb un altre reial decret. S'augmentaria a 35 anys amb una deducció total de 500 euros i a un topall de renda de 30.000 euros als actuals beneficiaris. D'aquesta manera s'ampliaria el número de possibles beneficiaris a 28.000 persones més que les actuals. A més, també les víctimes de violència de gènere ampliaran la deducció del lloguer fins a un 20%.
Aquesta rebaixa fiscal ens deixa algunes preguntes que el Sergi ha traslladat als professionals del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Per exemple, què suposarà la reducció d'un punt de l'IRPF, quins contribuents se'n beneficiaran i aquesta rebaixa tindrà algun impacte en els trams més alts? Sergi, quina resposta estan donant?
Bé, amb els trams més alts de les declaracions de la renda no tindrà cap impacte perquè és a partir dels inferiors a 33.000 euros. I el que sí que és millor al cap i a la fi, Carles, és una anomalia, perquè Catalunya és la comunitat autònoma on més declaracions de renda amb els trams més baixos surt a pagar a causa de la imposició del tram autonòmic. A migdia, a COPE Catalunya i Andorra, la presidenta de la Comissió de Fiscalitat del Col·legi d'Economistes, Carme Jové, ens explica on hi ha aquesta reducció del punt impositiu.
Catalunya és l'única comunitat autònoma que la tributació de les rentes baixes el mínim era un 20%. Doncs l'únic que han fet amb aquesta mesura és adequar la retenció a la tributació per les rendes baixes. Catalunya era la comunitat autònoma fins ara que la gent amb rentes baixes hi havia més declaracions a pagar que el resta de comunitats autònomes. Precisament per aquest decalatge entre la retenció que determina l'Estat i la tributació que determina la comunitat autònoma. Al baixar aquest punt, el que han aconseguit és que l'escala de retencions del rendiment del treball sigui la mateixa per rendiments petits i és un mínim d'un 19%.
A cap i a la fi, per tant, estem parlant d'un greuge que patíem els catalans fiscal, que pagàvem per aquesta via més impostos que la resta de les comunitats. Carme Jové considera que era necessari aquest equilibri fiscal a les rendes més baixes.
És una bona notícia, evidentment, però era una notícia esperable. Ja era hora, perquè érem la comunitat autònoma amb el tipus impositiu més alt per les rentes més baixes. O sigui, que era lògic que això arribés, perquè si no les rentes més baixes estaven penalitzades a Catalunya.
Un exemple concret, una persona amb ingressos de 24.900 euros se n'estalviarà 125 euros en la pròxima declaració de la renda. Segons el govern, com dèiem, el 63% dels contribuents a Catalunya es veuran beneficiades d'aquesta reducció, que per cert ja es va acordar a la passada legislatura al Parlament.
Gràcies, Sergi. Queda ben clar, doncs, com afectarà aquesta reducció de l'IRPF a aquestes rendes, als de menys de 33.000 euros i les seves derivades. 5 minuts, 2:43, àrea de serveis. I parlem del temps amb una bona notícia. Avui serà l'últim dia de ruixats més extensos d'aquesta setmana. La jornada ha començat amb algunes bandes de núvols i boires durant el matí que s'han escampat, ja han provocat els primers xàfecs, sobretot a la cara nord del Pirineu. Aquesta tarda els ruixats també s'estendran cap al Prepirineu, comarques de Girona, punts de la Catalunya central i també comarques del prelitoral, sobretot de la província de Barcelona. També s'espera algun ruixat al voltant del massís dels Ports. La cota de neu estarà al voltant dels 1.600 metres. La temperatura pujarà una mica més que ahir, sobretot al centre del dia, i moltes màximes s'estan moguent ja entre els 14 o els 18 graus, les més altes a les comarques de Girona, punts del Prat de Lleida i també de l'interior de la província de Tarragona. I com està la xarxa viària a hores d'ara? T'ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, pel que fa a les incidències que tenim en aquests moments, destacarem per una banda l'autopista AP7, on queda trànsit intens, lent, a Sant Cugat del Vallès, després d'un vehicle avariat de fa una estona en sentit sud, en sentit Tarragona. I d'altra banda, també les diferents vies que es troben tallades, afectades pel pas de la cursa de la Volta Ciclista a Catalunya. Avui s'està celebrant la segona etapa. En aquest sentit, destaquem algunes de les vies principals que ara mateix es troben tallades, com és la C31, en aquest cas en dos punts, de Verges a Ullà i també entre Ventalló i Siurana, o també en aquest cas destacar la C260 també tallada entre Castelló d'Empúries i Roses. És tot de moment. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El cronificat caos de Rodalies arriba avui, d'aquí mitja hora aproximadament, al Parlament, en un ple extraordinari. La sessió començarà amb la intervenció dels tres grups que van presentar la iniciativa d'aquest plenari, Esquerra, Comuns i CUP, que intervindran per espai de 2 minuts cadascú. Després pujarà al faristol el president Salvador Illa per donar explicacions d'aquest caos i insistir que el desgavell es podria resoldre, es resoldrà, segons ell, amb les noves inversions que s'estan fent. I els castigats usuaris, què hi diuen i què esperen del debat d'aquesta tarda? Doncs la Yolanda Canales ha parlat amb algun d'ells.
El que esperen és que els responsables diguin la veritat. És el que considera l'Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, i que defensa que les obres que s'estan fent, o part d'aquestes obres, per ser més exactes, no estan planificades pensant en l'usuari, o també diu que la xarxa no estava preparada per suportar tal volum d'obres. Ara bé, deixa clar que el problema no són només aquestes obres. Els polítics diuen d'assumir la realitat i reconèixer problemes greus en la informació que es dona als usuaris o en la gestió del dia a dia, perquè, evidentment, hi ha endarreriments.
Els trens que desapareixen de les pantalles, el no agilitzar els problemes de les estacions, com, per exemple, els temes d'accessibilitat o pantalles, els retrasos... És a dir, crec que han d'assumir quina és la realitat, perquè això és com una persona malalta. Si no assumeixes el que tens, no hi pots treballar.
I també, diu, els usuaris han de ser partícips en les decisions que prenguin les administracions i que no els informin uns minuts abans, quan tot ja està decidit. Es tracta, diu l'Anna, de salvar precisament a l'usuari.
Som nosaltres, les plataformes, els usuaris, els que sabem quins problemes hi ha al tren, si això ens podrà millorar la vida o si ens hi quedarem. Ara mateix és un moment de salvar l'usuari. No aguantem tràmits d'oficina, papers, decisions, estem al límit. Necessitem recuperar les nostres vides i ara mateix ja parlem de salut física i de salut mental.
I què podem esperar del ple? Doncs des del PSC volen un calendari, que es voti el compromís de fixar un calendari sobre el traspàs de l'R1, l'R2 Sud, l'R3, l'R4 i l'R16. Des de Junts demanaran la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, mentre que Vox exigirà una altra dimissió, en aquest cas la del ministre de Transports, Òscar Puente. Pels Comuns s'ha de veure que la prioritat del govern en matèria d'infraestructura són els trens, i la CUP vol la gratuïtat de Rodalies almenys fins al 2026.
Doncs la solució, o la possible solució, o les propostes, a partir de les 3 de la tarda, en aquest debat monogràfic, ple monogràfic, al Parlament de Catalunya sobre el caos que es viu cada dia al servei de Rodalies. Hem escoltat, no fa pas gaire, fa uns moments, a la portaveu del govern, Sílvia Paneque, justificant els decrets econòmics de baixada de l'IRPF per rendes inferiors als 33.000 euros i ampliar també les ajudes al lloguer social per aplicar mesures de política distributiva per a l'actual creixement de Catalunya. I és que la millor taxa d'atur des de fa 17 anys no serveix per aturar que la pobresa es cronifiqui aquí a Catalunya. Això ho recull la primera edició de l'informe InSocat elaborat per les entitats catalanes d'acció social a partir de les dades de l'enquesta de condicions de vida. Prop d'una quarta part de la població, al voltant de 1.381.000 persones, viuen en risc de pobresa o exclusió social, un percentatge que es manté en xifres molt similars des de fa més d'una dècada, segons aquest estudi. A més, creix el nombre de treballadors que tenen molta mobilitat laboral, és a dir, que canvien de feina en un curt espai de temps. Parlem d'aquesta situació per a milers de persones a la programació de COPE Catalunya i Andorra i analitzem l'informe InSocat. Arrere en COPE Catalunya i Andorra hem conegut la trajectòria laboral de l'Adrián Malagón, un jove que ja acumula diverses feines temporals, Sergi.
Sí, és un jove de 21 anys que aporta més de 5 feines tota la seva limitada vida laboral a causa de la seva edat. Per als més joves, a canviar de feina és molt habitual i influeixen diversos factors, principalment el sou, després l'horari i, per últim, també la distància amb el domicili familiar. Adriana Malagón ara treballa en un local de menjar ràpid els caps de setmana i admeta que no es pot plantejar emancipar-se de la seva casa familiar per l'elevat preu dels habitatges.
Que va, no, que va. Es que no te da ni para un cuarto para poder independizarte. Pero comprarte una ropa, un pantalón al mes, tampoco más. Diría que he tenido unos 5 o 6 trabajos.
I és que aquest accés a l'habitatge deriven les dificultats mitjanes de l'economia de les famílies catalanes. La causa d'aquest serien, per exemple, els preus. Ens fixem en aquest mes de febrer del 2025. El preu de lloguer a Catalunya es situa en una mitjana de 18,50 euros al metre quadrat, com dèiem, el de lloguer, perquè el de compra se'n va fins a 2.615 euros al metre quadrat. La joventut de l'Adrián i la búsqueda d'un lloc de feina estable és la il·lusió col·lectiva de la generació de joves hores d'ara a Catalunya. Ell té clar el que vol ser de gran.
A ver, yo ahora mismo estoy estudiando el ciclo de superior de deporte, que es algo que es mi sueño y mi pasión. A mí me gustaría poder ser entrenador personal, poder formarme también en nutrición, estar especializado en gente con alguna discapacidad, que le pueda hacer un entrenamiento personal.
Aquesta és la il·lusió laboral de l'Adrián, que hores d'ara tindria el paraigües familiar. Ens ha reconegut que, òbviament, no pot plantejar-se emancipar-se de casa. Com molt bé explica aquest informe, una de les causes de la pobresa social actual és aquest preu de l'habitatge que comentàvem anteriorment, han disparat tant amb el preu de lloguer com també de venda. I el lema seria, hi ha treball més que mai, però no baixa el nivell de precarietat, Carles.
Ja heu escoltat l'Adriana, aquest noi que va encadenar en treballs temporals i que és l'excusa que tenim avui per parlar amb la Teresa Bermúdez, que és la vocal de pobresa d'ECAS, les entitats catalanes d'acció social, amb un titular que ens ha deixat fa uns dies molt preocupant. Baixa l'atur, però no hi ha més benestar social, la pobresa s'enquista. Teresa, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, amb aquest titular poc positiu, poc optimista, ens pots fer una reflexió per què el descens de l'atur en els últims anys doncs, no s'ha traduït en això que deia jo, una millora del benestar social, segons aquest informe que ens vau presentar?
Doncs mira, hi ha diversos motius, però és veritat, no?, que l'atur s'ha reduït de manera molt pronunciada i això ho veiem si comparem, per exemple, el 2013, la taxa d'atur era del 23,1%, i el 24 s'ha reduït fins al 8,9%. Per tant, aquí hi ha una reducció molt evident i molt clara. Però, per exemple, si ens fixem, no?, en altre indicador, que és la pobresa en el treball, veiem que aquest percentatge del 10%, no?, de persones que, tot i treballant, estan en situació de risc de pobresa, és del 10%, i si mires enrere, no?, i tornem com al 2013, pràcticament aquest indicador és el mateix. Vol dir que la pobresa en el treball es manté estable. I aquí tenim un,
això vol dir,
un
treball,
factor clau.
Treball de poca qualitat, treballs precaris, contractes precaris que es van encadenant, no?
En això, sentit, entre un factor clau és aquell que has comentat, i l'altre és que els salaris, sí, tot i hem de poder dir que, no, una pujada significativa del salari mínim interprofessional als darrers anys, no han pujat lo suficient per compensar la pujada de preus.
Clar.
I, per tant, la diferència, no, entre els preus dels productes bàsics i especialment l'habitatge, no, com un factor clar d'empobriment, i el salari, doncs encara hi ha una distància molt alta que fa que una part de la població es mantingui en risc de pobresa.
Clar. Parlaves ara de l'habitatge. Com afecta l'augment del preu de l'habitatge, doncs això, el risc de pobresa i exclusió social que tenim aquí a Catalunya, Teresa? Com afecta?
Jo diria que pràcticament m'atreviria a dir que l'habitatge és el factor més clau en la generació de pobresa, perquè és, ens fixem, per exemple, en el lloguer mitjà a Catalunya, s'ha incrementat en els darrers anys un 56%. Els salaris, com dèiem abans, han crescut un 20%. Després tenim altres dades de risc de pobresa de persones que viuen de lloguer, és 3 vegades més alta que les persones que viuen en règim de propietat. Per tant, veiem aquí que el que és ja només l'accés, sinó el manteniment de l'habitatge per persones, per exemple, que cobren un salari mínim interprofessional, és pràcticament insalvable, no? I aquí veiem com l'habitatge, no, és clou a moltes persones de poder mantenir una vida digna.
Aquest risc de pobresa del que estem parlant, hi ha molta diferència entre les persones, per exemple, que viuen en propietat, tu crec que apuntaves alguna cosa ara mateix, i les que viuen en plan de lloguer, Teresa?
Sí, bueno, clar, aquí tenim, si fem una miqueta així de radiografia, no, sí, històrica, sí que és veritat que el nostre país, no, i si venem també l'estat espanyol, pues és un país pràcticament que s'ha fet de propietaris, no? Vull dir que la gent, pues, comprava la seva casa, i per tant això també és un factor que ha salvat, no, per dir-ho així, del risc de pobresa en moltes persones, no? I molta gent, si ara veiem, no, la gent gran, pues, la majoria té el seu propietat, o sigui, el seu pis en propietat. El que veiem és que aquesta tendència en els darrers anys s'ha anat invertint, no? La proporció de persones que viuen de lloguer cada vegada és més alta, tot sí, sí, i que encara la de propietat és una mica més, i per tant hi ha moltes persones que ja no poden accedir a comprar-se un habitatge i que per tant ho han de fer en règim de lloguer.
De lloguer, o llogar el pis, o llogar inclús l'habitació.
O llogar una habitació.
Llogar una habitació, Teresa, clar, que encara clar, és
més fort. I amb els preus, no? Perquè s'especula amb l'habitatge, continua a ser un bé de mercat, no? I no té una finalitat social, doncs al final fa que l'especulació en aquest camp provoca que les persones que han d'accedir a un lloguer, doncs pràcticament en les persones, no, en situació de més risc, doncs això sigui impossible.
L'informe que vau presentar situava també dos pols en quant a preocupació important, la pobresa infantil i la pobresa, sí, entre la gent gran, que també n'hi ha, no? Vull dir, tot i que tu parlaves que era molta gent gran, ha pogut comprar un pis fa molts anys, encara hi ha un gruix de gent gran que ho passa especialment malament, veritat, Teresa?
Sí, clar, exacte, és com una mica la polarització,
sí,
no?
Sí, sí, sí,
sí que és veritat que la taxa de risc de pobresa a l'AROPE continua sent pràcticament d'un quart de la població de Catalunya, tot i que ha baixat, no, significativament des del 2020, històricament ens mantenim en un 24-25% de taxa de pobresa en general. Ara, si anem a mirar, no, doncs ja una mica per el factor edat, per exemple, veiem el que comentaves, la taxa de risc de pobresa en els infants, el 2024 és un 33,8%. I això és una dada molt, molt disparada. I cada any va augmentant. L'any passat era del 33,1, aquest any 33,8, i si ens fixem en la de la gent gran, aquest any també és una mica, puja pràcticament un 0,7 respecte a la de l'any anterior, no? I per tant veiem en els infants per la pobresa familiar al final, no? I perquè les transferències no treuen de la pobresa als infants, i quan ho veiem en les persones grans, també ho veiem en, tot i que les transferències, les prestacions actuen millor en les persones grans,
sí,
hi ha una part de la població de gent gran que una mica pel que dèiem, el factor també diferencial entre la prestació que tenen i les pujades, especialment dels productes
del
bàsics
de vida,
i del nivell de vida, que sí, sempre sí. Fa que això sempre estiguin per sota de la necessitat.
I amb aquest perfil que ens marques, Teresa, les ajudes socials no són suficients per reduir aquests marges de pobresa que hi ha, tant infantil com juvenil i com de gent gran, no? Vull dir, aquestes ajudes socials que són insuficients, doncs, o què?
Clar, el que veiem és, sí que és veritat que les transferències socials treuen de la pobresa gairebé un 23% de la població. Jo crec que això és una dada que hem de reivindicar, no? Sí que tenen una efectivitat. Ara bé, veiem que en la infància i de l'adolescència especialment són les que menys se'n beneficien d'aquestes transferències socials, perquè poc més d'un 10% surten de la situació de risc després de rebre les ajudes socials. Per tant, veiem que especialment les prestacions, i aquí no, tenim l'ingrés mínim vital, la renda garantida de ciutadania, encara té un gran ampli marge de millora.
Molt bé.
Perquè no està traient de la pobresa a tothom que està en aquesta situació.
I és que això és el de sempre. La macroeconomia va per un costat i ens parlen que tot va molt bé, i després l'economia casolana, la del dia a dia, la de la gent del carrer, doncs no va tan bé. Teresa Bermúdez, que és la vocal de pobresa de ECAS, les entitats catalanes d'acció social. Gràcies per atendre's, bona tarda i fins a una pròxima ocasió. Que vagi bé.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho hem escoltat, hi ha les taxes d'atur que van a la baixa, l'economia, la macroeconomia va bé, la microeconomia no va tan bé, com deia, les taxes d'atur van a la baixa, però el benestar social sembla ser que no arriba en qualitat a tothom. La setmana passada, i canviant de qüestió, us vam explicar la reivindicació dels aspirants a bombers que reclamaven cobrar el salari mínim interprofessional. Doncs bé, ho han aconseguit. No marxis, perquè després d'aquests 2 minuts de bones recomanacions de publicitat et donaré tots els detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este jueves, atención, el Barça quiere más.
Vamos a ver.
Quiere seguir en lo más alto y ampliar su ventaja en la Liga.
Dale, Oli, ahí está.
Desde las 8:30 de la tarde, Barcelona, Osasuna. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después, los protagonistas del deporte en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo, cadena COPE.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
A ver cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs el govern, arran d'un acord amb Esquerra, els Comuns i la CUP, s'ha compromès a pagar almenys 1.184 euros mensuals, que és el salari mínim interprofessional, als aprenents de bombers, als agents rurals i també als Mossos d'Esquadra, tots ells aspirants. Fins ara, aquests aspirants percebien un sou de 861 euros bruts. Mario Quero, suposo que tots satisfets, oi?
Així és, Carlos, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat que els agents amb pràctiques de Mossos, Bombers i agents rurals tindran una pujada de més de 300 euros de sou, fins a ajustar-se a cobrar l'actual salari mínim, fixat en 1.184 euros mensuals. La portaveu de la plataforma de bombers aspirants, Júlia Sabater, ha fet una valoració d'aquesta millora.
La nostra principal reivindicació era el salari mínim. Creiem que encara hi ha coses que es poden millorar i la nostra intenció és, un cop ja hem assolit aquest salari mínim interprofessional, seguir lluitant.
D'altra banda, la Conselleria d'Interior també introduirà el dret d'indemnització dels bombers voluntaris, en cas de tenir seqüeles físiques de caràcter permanent que derivin del seu acte de servei. D'aquesta manera, la quantitat indemnitzadora que rebran serà equivalent a la que percep el personal funcionari integrat en el cos. La consellera ha apuntat que aquestes mesures urgents van encaminades a promoure la justícia social i l'equitat dins de l'administració de la Generalitat. Finalment, pel que fa a la portaveu dels bombers aspirants, ha destacat que és un bon tret de sortida i anima a mantenir la pressió perquè aquest compromís es compleixi dins dels terminis adequats.
Gràcies, Mario. Enhorabona, doncs, als aspirants a bombers, agents rurals i als Mossos d'Esquadra per aconseguir aquesta justa reivindicació. Et parlo ara de les malalties invisibles, que són aquelles que no percep ningú més que la persona afectada. Els pacients tenen problemes de fatiga, dolors o problemes funcionals de tota mena que sovint apareixen i desapareixen. Aquestes malalties generen situacions d'incomprensió i d'impotència quan la persona té un brot discapacitant i per dur a terme accions quotidianes i també molt senzilles. Tenen una prevalença baixa, però són de caràcter greu o molt greu, cròniques i sovint degeneratives, i a més suposen un impacte brutal sobre la qualitat de vida de la persona que la pateix i també del seu entorn familiar. Aquest patiment general per l'afecció mateixa s'hi ha de sumar al cost assistencial i social que representen, la incertesa per la manca de coneixement sobre les causes, el quadre clínic, el curs de la malaltia i freqüentment la inexistència de tractaments farmacològics adequats. Els que pateixen una patologia invisible moltes vegades queden atrapats en uns llimbs provocats per la dificultat del diagnòstic i la incertesa de la teràpia a seguir. Les malalties invisibles presenten dos reptes importants. La Yolanda Canales ho ha analitzat a Herrera Cope Catalunya i Andorra amb la fisioterapeuta i psicòloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Maite Serrat.
La societat no ho vol veure, però les persones que pateixen aquestes malalties, com la fibromiàlgia o altres malalties autoimmunes, també les persones neurodivergents, han de suportar dolor físic, encara que no es noti, que no es vegi, però també emocional, perquè no se senten compreses. Per això, la Maite Serrat parla de la necessitat de tenir empatia, però sovint afegeix, la societat invisibilitza aquests malalts.
Que realment són persones que, per desgràcia, quan hi ha una malaltia pateixen, persones doncs, també amb una neurodivergència, el fet de no ser compreses i de no trobar el teu lloc a la societat, això comporta un gran patiment. Llavors, moltes vegades, clar, parlem de visibilitat, evidentment, perquè ens referim a la vista, no? Però tenim molts altres sentits que podem utilitzar, que no és només la vista, i realment sí, tenim una mínima empatia, sensibilitat de poder comprendre què és el que passa, doncs realment sí que es veuen aquestes malalties.
Per això, diu la Maite, entendre la diversitat requereix més esforç i dedicació, i això no agrada. Normalment les persones s'aparten quan hi ha precisament aquesta complexitat. En el cas d'algunes malalties, però, no només hi ha incomprensió social, sinó fins i tot sanitària.
Si parlem de fibromiàlgia, hi ha una incomprensió també sanitària, eh? Vull dir que... que s'acaba arribant a dir pues, que són malalties que jo no hi crec. I dius, bueno, això no ho diries a dia d'avui, no ho diries amb una esclerosi múltiple, no ho diries d'un càncer, que tu no creus que aquella persona estigui malalta. No? Tu veus una persona amb càncer i no tens per què veure també amb la vista que té un càncer.
I això diu que la fibromiàlgia és una malaltia devastadora. I això s'ha d'afegir que hi ha un clar biaix de gènere, perquè es considera una malaltia de dones, quan recents estudis han demostrat que la prevalença pràcticament és la mateixa. Per tant, assegura la Maite Serrat, hi ha aquí un doble estigma.
Dones suprediagnosticades i, a més, mal diagnosticades en el sentit de que tens dolor, tens fibromiàlgia i t'ho estàs inventant una mica, vés-te anar al psicòleg o al psiquiatre i t'hipermedicalitzo, i, en canvi, l'home se'l infradiagnostica, no? De dir, un home pues, no es pot queixar de que tingui dolor i no pot ser que tingui aquesta malaltia. Llavors, ho pateixen tant homes com dones.
I com es combat? Doncs els sanitaris fent més cursos de formació, però també, de cara als ciutadans, calen més campanyes d'explicació, de conscienciació i de pedagogia.
Gemma Banyeres, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La senyora Banyeres té 45 anys, això vol dir que és molt jove, però té dues malalties, allò que es diuen invisibles, lupus i fibromiàlgia, veritat?
I fatiga crònica.
Correcte? I fatiga crònica, Déu-n'hi-do, dret. Aviam, com és el dia a dia d'una pacient, doncs això, amb lupus, fibromiàlgia, fatiga crònica, Déu-n'hi-do, no?
Bueno, sí, viure amb aquestes malalties, tant com la fibromiàlgia, fatiga crònica i el lupus, a veure, és bastant difícil, no?, perquè afecten tots els aspectes de la vida diària, de la feina, i no és només estar cansada, no?, tindre aquests dolors que són horribles, puntuals, no?, i l'esgotament extrem que no millora ni en el descans.
Clar. Explica com va ser o quan et van diagnosticar aquestes tres malalties que avui parlem, malalties invisibles. Van ser totes tres a la vegada o van anar per parts? Explica'ns.
Van anar per parts. Ja. Lupus i... Bueno, tinc artritis reumatoide també, me'l van diagnosticar amb 17 anys. O sigui, fa molts anys, tinc 45 i ja fa bastant. I el que és la fibromiàlgia i fatiga crònica va ser, doncs mira, amb 42 anys.
42 anys, vull dir que fa relativament poquet.
Sí, clar. Poc, i va ser molt dur.
Va, parlant del lupus, que va ser la primera malaltia que et van diagnosticar, consideres que és el mateix tenir lupus avui que fa uns anys, quan te'l van detectar, Gemma, o ha canviat molt els tractaments?
Ha canviat molt.
En positiu.
Ha canviat molt, sí, en positiu, però sí que és cert que encara tenen que investigar moltíssimes coses perquè no han trobat un tractament que no se'n curarà mai, no? Perquè el meu és un lupus eritematosistèmic, que és el més greu que hi ha, però bueno, encara necessiten molta investigació.
Clar, i dins d'aquests avenços que s'han fet, què és el que t'ha beneficiat més? En què es noten més aquests canvis?
Bueno, lo que és els brots, no?, que jo tinc normalment, és amb la medicació.
I parlant de la fibromiàlgia, clar, la fibromiàlgia és molt complicada perquè és un, podríem dir, és un cost amunt cada dia, no?, quan t'aixeques al matí, Gemma.
Sí, bueno, hi ha dies que em costa fins i tot aixecar del llit, dels dolors, la rigidesa que jo tinc, no?, la rigidesa matutina. A vegades hasta dutxar-me, cuinar i sortir al carrer, perquè per mi és un repte del cansament, l'esgotament, bueno, tot en general. La vida per mi, tant com a dia a dia, la vida diària com a la feina, no?
Clar, és una, podríem dir, una lluita contínua, perquè hi ha persones que ni tan sols poden treballar. En el teu cas, pots treballar, Gemma? No pots treballar.
No, estic de baixa, jo tinc una incapacitat total, no l'absoluta, perquè a dia d'avui no la tinc, no la donen, i bueno, és una lluita cada dia. Clar. Amb els dolors, la fatiga i bueno, i problemes cognitius, de memòria, concentració, que se m'obliden de cop les coses i no me'n recordo d'on he deixat les coses, bueno.
Yeah. Escolta una cosa, trobes comprensió i suport per part d'amics, companys de treball quan tenies feina, Gemma, com t'has trobat això? Doncs el suport i l'acompanyament molt... i la comprensió.
Bueno, fatal.
Fatal.
Sempre m'han jutjat, sí, sempre m'han jutjat. Bueno, sempre he dit, no, és que jo estic esgotada, estic cansada, i ells diuen, bueno, tots estem cansats, no?, en aquesta vida. Dic, ja, però tu imagina't, un exemple, no?, imagina't despertar-te cada dia, bueno, o sigui, tenint una motxilla amb pedres dintre, que no te la pots treure mai, i tu te la treus i ja descanses, però jo no, jo segueixo amb aquesta motxilla 365 dies de l'any, 24 hores al dia. És horrible.
És horrible.
I la gent no t'entén, ja et jutja.
I a la feina, quan tenies feina, Gemma, el mateix?
Sí.
Poca comprensió.
No, el mateix, poca comprensió, molt poca.
Sí. I hi ha un aspecte important, la família, el suport de la família. Suposo que aquí, recolzament total, doncs. Okay.
M'ha costat, eh?
Ah,
però sí?
Sí,
m'ha costat, perquè no en tenien, no? Aquesta, la fibromiàlgia, no?, de que jo no pogués cuinar, que sempre estigués al llit, els ha costat moltíssim. Un dia vaig portar el meu home a teràpia de Fibrowalk, que fa una doctora de la Vall d'Hebron, i la veritat que, bueno, li va anar molt bé perquè va poder entendre la meva malaltia molt millor del que l'entenia.
És això, que sempre és millor que t'ho expliqui un altre que no la mateixa persona afectada, sí. Poder, no?
Correcte.
Ho entenen millor. Ja per acabar, Gemma, hi ha molt desconeixement sobre aquesta malaltia. El lupus es coneix més, poder, no? És més... En fi...
Sí, el lupus, sí.
Però clar, la fibromialgia, la fatiga crònica, hi ha molt desconeixement, i jo diria que en els propis pacients, perquè a vegades el diagnòstic arriba tard, veritat?
Correcte. Jo quan em van diagnosticar la fibromialgia i la fatiga crònica, clar, jo no sabia el que era, fins que m'ho van explicar. Al principi els doctors em van dir, vale, tens fibromialgia? Dic, ja, però què és això, no? Fins que no vaig fer aquesta teràpia, que vaig començar l'any passat, a principis d'any, i em van explicar el que era. Llavors, des d'arrel, llavors, la puc entendre millor, puc portar molt millor la meva malaltia, gràcies a Déu, i, bueno, visc dia a dia. Molt. És l'únic que puc viure, dia a dia i en el moment.
Que és molt, no? Que és molt. Sí. Com planteixes el futur, Gemma, en quina perspectiva?
Bueno, viure el dia a dia i disfrutar de la vida, perquè jo visc amb aquestes malalties, sé que les tindré de per vida, i bueno, sobretot cuidar-me i ja està, no demano res més,
que és molt,
viure.
Que és molt important, cuidar-te i
sí,
viure.
Perquè, sí, correcte.
Molt bé.
És molt dur.
Gemma Banyeres, gràcies per atendre'ns, 45 anys, molt jove encara ella, però amb tres malalties d'aquestes que pesen i molt, lupus, fibromialgia i fatiga crònica. Gemma, moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molta força.
No, moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Estic aquí al meu costat, el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
A les 3:05, Esports Cope, s'acaba ja aquesta retaïla de partits de seleccions, avui, no?
Sí, avui darrers partits, i avui en clau Barça estarem sobretot pendents dels dos sud-americans. A les 9 de la nit tenim Bolívia-Uruguai, són partits de classificació pel Mundial. Veurem si amb la presència d'Araujo com a titular o no. És un partit que té la seva dificultat per l'Uruguai perquè juguen alçada. I després a la 1 de la matinada tenim el Superclàssico. Tenim una Argentina a Brasil, al Monumental de Buenos Aires, amb Rafinha, el jugador del Barça, que serà titular i que s'ha convertit en el protagonista de la prèvia, perquè ha escalfat una mica de la prèvia del partit amb unes declaracions que ha fet. Ha dit que els hi fotran una pallissa argentina a dintre del camp, i si fa falta fora, que ell marcarà. En fi, que ha escalfat una
tot
mica
un
el partit, com si fes falta, perquè un partit entre Argentina i Brasil
sempre s'ha escalfat.
Ja ve calent de sèrie. Aquí s'han incorporat ja les ordres de Hansi Flick, els jugadors que han participat als quarts de final de la Nations League els darrers dies. Pel que fa als dos tocats, Íñigo Martínez apunta a titular dijous contra Osasuna. Cubarsí ho té molt complicat per poder jugar aquest partit. A l'Espanyol, reunió ahir a Madrid entre el CEO del club, Maoyé, i el comitè tècnic d'àrbitres. Arrel tot de l'arbitratge al camp del Mallorca. Sembla que l'Espanyol han quedat satisfets amb les explicacions que els hi han donat. Avui, pel que fa a l'Espanyol, juguen Kral i Omar amb les seves seleccions. Al Girona, pendents de tres internacionals avui, juguen els seus partits amb les seves seleccions, i Ángel Herrera, Miovski i Krejci. En bàsquet, competicions europees avui. A l'Eurolliga tenim Barça-Bayern al Palau Laurana a partir de 8:45, i a la Champions tenim Tenerife-Manresa. El Manresa obligat a guanyar i que la Reggiana perdi el seu partit. A la Volta Ciclista Catalunya tenim la segona etapa avui entre Banyoles i Figueres, i en tennis, Paula Badosa, malauradament, ha hagut de causar baixa del torneig de Miami. Se li han reproduït els problemes que arrossega darrerament a l'esquena.
Molt bé, Esports Cope, 3:05, bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
I d'aquí uns segons arribarà, com sempre, Pilar García Muñiz, començarà la tarda i els seguirem explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.